Ràdio Estel. Informatius.
Són les 11. Bon dia. Us informa Júlia Julvé. Pendents d'aquesta hora del Congrés, on està en marxa la votació per aprovar la llei d'amnistia que ha de deixar sense efecte les causes judicials que afronten més de 400 independentistes pel procés. Està previst que la norma s'aprovi amb 178 vots a favor i 172 en contra. Tant Esquerra com Junts celebren l'oblit penal i asseguren que no el veuen com un perdó perquè no es penedeixen de res del que van fer. De fet, consideren que el proper pas ha de ser aconseguir que el govern espanyol permeti que Catalunya pugui celebrar un referèndum d'autodeterminació. La portaveu de Junts, Míriam Nogueras, i el d'Esquerra, Gabriel Rufián, diuen que avui es fa un pas més en la lluita independentista.
Avui no es perdona. Avui es guanya. Es guanya una batalla del conflicte que existeix des de fa segles entre les dues nacions, la nació catalana i la nació espanyola.
Arribem tard perquè ningú es mereixia ni un minut de repressió, de presó o de persecució.
I mentrestant, el Partit Popular, que encapçala el bloc en contra de la llei, ha carregat contra el PSOE, acusant-lo de corrupte per haver cedit a les exigències dels independentistes i també per el presumpte cas de tràfic d'influències que esquitxa Begoña Gómez. El president del PP, Alberto Núñez Feijó, insta el president del govern a convocar noves eleccions.
Si tan buena es la ley de amnistía, retírenla. Inclúyanla en su programa electoral, presuman en toda España de ella, convoquen a la gente, háganlo a lo grande, convoquen elecciones y escuchemos a todos los españoles qué opinan de este fraude electoral.
I mentrestant, els independentistes han comptat amb el suport del candidat de Bildu, Jon Iñárritu, que ha tancat el seu discurs en català, demanant que s'abordi la qüestió territorial tant a Catalunya com a altres territoris com Euskadi i Galícia. Per part del PSOE, qui ha intervingut és el diputat Artemi Rallo, enmig dels crits de la bancada de la dreta i l'extrema dreta, que ha assegurat que la llei compta amb el vistiplau d'Europa.
Europa, Espanya i Catalunya han dicho sí a l'amnistia.
La votació d'ara mateix al Congrés dels Diputats és a peu dret i, per tant, cada diputat ha de dir en veu alta sí o no. Per tant, molt pendents a aquesta hora de la votació que s'està fent a la cambra baixa. Mentrestant, nosaltres avancem amb més qüestions. En plan econòmic, l'IPC ha pujat fins al 3,6% al maig per l'augment del preu de l'electricitat i dels carburants. La inflació subjacent, que mesura l'evolució dels preus sense tenir en compte els més volàtils, com l'energia i els aliments frescos, ha pujat una dècima de respecte de l'abril fins al 3% després de gairebé un any de baixades. Durant el maig, els preus han augmentat un 0,3%. Un dia on tenim també la mirada posada a Islàndia, on s'ha produït una nova erupció volcànica. És la cinquena des del mes de desembre a la península de Reykjanes, tot plegat després que s'hagi produït un fort terratrèmol al cràter del volcà Sunux. Les imatges enregistrades mostren que ha projectat lava a més de 50 metres d'altura. Les autoritats ja han evacuat la localitat de Grindavík, situada a 50 quilòmetres de la capital. Hi viuen uns 4.000 habitants. L'Oficina Meteorològica d'Islàndia apunta que aquesta erupció és molt més potent que les anteriors que s'han registrat. 11 i 3 minuts, plana esportiva, el Barça ha perdut 97-78 al primer duel de semifinals de la CB contra un Real Madrid que ha agafat avantatge a la sèrie. L'equip de Grimau ha repetit els errors més habituals que arrossega durant tota la temporada, on els partits fora de casa tenen un pitjor rendiment i, de fet, no estan encertats de cara al triple. Per contra, el Real Madrid ha saltat a pista amb més ganes i més concentració i ha dominat de principi a final els blaugranes. Frustració del tècnic Roger Grimau al final d'aquest partit.
Cuando quieres y no puedes en algún momento terminar el partido, pues te genera esta sensación, pero ya te digo, es momento de salir de aquí, cenar y resetear, como decía, con tu compañero y mañana afrontar el día con la máxima ambición posible para preparar el partido, el segundo partido.
Ara els blancs afrontaran amb l'1-0 el segon partit de la sèrie que resol el millor de 5 duels, un partit que es disputa demà divendres. I un darrer apunt, perquè el fins ara tècnic del Baxi Manresa, Pedro Martínez, deixa l'equip després de 5 temporades. Marxa al València Bàsquet, amb qui firmarà per una temporada. 7 anys després, Pedro Martínez tornarà a l'equip amb qui es va coronar campió de Lliga l'any 2017. Amb aquesta sortida, per tant, arrenca la reestructuració completa que s'espera aquest estiu al Baxi Manresa. Doncs amb aquesta informació acabem, ho explicàvem a l'inici d'aquest informatiu, molt pendents de la votació sobre la llei d'amnistia, que previsiblement tirarà endavant amb 178 vots a favor. Totes les novetats ara a la caravana. Joan Trias.
Radio Estel. La caravana, amb Joan Trias.
Ibáñez Mezquita, Alberto.
Sí. Iñés Tejido, Isabel. Sí.
Doncs aquesta és la votació, ara sí, de la llei d'amnistia al Congrés dels Diputats. Dia històric. De moment han votat 40 diputats dels 350, amb 23 vots a favor. No, han votat no 17 diputats i diputades. Recordem que els 6 han d'arribar, si tot va bé, i vaja, tot està previst perquè hi arribin, els 176 sis enfront dels 172 nos. Seguirem aquesta votació en directe. Mentrestant, però, ho agafem on ho havíem deixat, aquesta votació que estem escoltant en directe, diputat per diputat. Per tant, votació a mà alçada, que es diu que, vaja, és que cada diputat ha de dir sí o no respecte al seu vot i respecte a l'ordre de votació que es comença al Congrés. Tornarem al Congrés de seguida que acabi aquesta votació per saber com ha acabat tot plegat i com Francina Armengol dona el vistiplau a aquesta llei. Abans, però, estàvem parlant amb Núria Vallès. Núria Vallès, us recordo, és investigadora en Estudis de Ciència i de Tecnologia de l'Institut de Recerca en Intel·ligència Artificial del CSIC, i en parlàvem perquè el passat dilluns van fer una conferència potentíssima al Palau Macaia de Barcelona sobre intel·ligència artificial, sobre biaixos algorítmics, que és on ens havíem quedat, sobre com aquesta intel·ligència artificial pot amb precisió identificar certes desigualtats que pateix la nostra societat d'avui en dia, i sobretot com, a part de manifestar-se aquestes desigualtats, com corregir-les. Núria Vallès, molt bon dia de nou, gràcies per ser amb nosaltres de nou i gràcies per l'espera.
Hola de nou.
Ens havíem quedat en els biaixos algorítmics que ens estaves explicant.
Sí.
No sé si vols afegir alguna cosa més respecte a això.
Sí. Mira, ara que has fet aquesta mini-intro, quan parlem de la intel·ligència artificial que ens pot ajudar a identificar desigualtats, una cosa de la que plantejàvem en aquesta conferència amb l'Anna Valdívia és intentar fugir també d'aquesta cosa de la intel·ligència artificial com una eina que per si sola pot oferir-nos solucions. La intel·ligència artificial, amb això que et deia, és com un sistema sociotècnic, i per tant, no hi ha res que sigui inevitable a la intel·ligència artificial, no hi ha res que estigui decidit per avançat a la intel·ligència artificial. És a dir, si estem en una societat que prioritza l'economia social i solidària, que prioritza el bé comú, la intel·ligència artificial, sens dubte, també anirà en aquest procediment, o sigui, en aquest camí, no? Si volem reduir les desigualtats com a objectiu polític, econòmic, etc., la intel·ligència artificial estarà en aquest procés. Però, per exemple, quan ara parlem de la intel·ligència artificial i de tots aquests possibles biaixos, etc., molt sovint ens oblidem d'una qüestió que ja està passant en el present i que és molt important, que és com es fa la intel·ligència artificial. Mm-hmm. Per fer-se la intel·ligència artificial necessitem molts recursos naturals, i això és molt rellevant, i no és un tema menor en el món en què vivim, amb un problema de temperatures, mediambiental, etc., sense precedents. Per tant, no podem separar el debat sobre intel·ligència artificial d'un debat ambiental, mm-hmm. sens dubte. Està fet, hem dit, està fet de recursos naturals, està fet també de treball humà, de molt treball humà. Calen moltes dades per tenir les intel·ligències artificials aquestes generatives, no? ChatGPT, Pilot, DALI, etc., que utilitzem nosaltres normalment com si res, doncs cal mm-hmm. molt treball humà d'etiquetar, de mantenir els centres de dades, etc. Mm. I aquest treball humà es dona en unes condicions molt desiguals, que reprodueix lògiques, doncs, de deslocalització del treball, treball molt precari, treball d'explotació molt sovint també. I després ens cal una altra cosa per fer intel·ligència artificial. Ens calen dades, ens calen moltes dades. I amb les dades, com ja sabeu i segur que n'heu parlat, apareixen molts problemes de privacitat, biaixos, que és el que tu comentaves, però també apareixen problemes relacionats amb com les organitzem, aquestes dades, com les classifiquem. És a dir, la nostra manera d'entendre el món està com encapsulada, inscrita en les maneres en què classifiquem les dades, i això ens planteja molts problemes també ètics, socials i de reproducció de desigualtats.
Mm-hmm. Deixa'm preguntar-te si en la teva opinió, Núria, de quina manera la intel·ligència artificial pot afectar en la cohesió social de nosaltres com a comunitat? Hi ha més riscos o hi ha més beneficis?
Doncs depèn. Jo penso que els riscos i els beneficis no estan distribuïts de manera homogènia en la població. O sigui, que hi ha una distribució desigual de riscos i beneficis. Et posaré un exemple, eh? Uh-huh. No sé si heu de tornar a punxar amb el Congrés dels Diputats, que si pugués com m'estressant.
És possible, Núria, és possible, però ja et vaig donant temps. No pateixis perquè ja t'interrompré.
Però no sé per on anava. La distribució de desigualtats, uh-huh, oportunitats i riscos. Mira, un exemple molt concret. La intel·ligència artificial és molt interessant i ofereix possibilitats realment molt bones en tot el que és la medicina. És a dir, facilita i a més ja existeix, no en el futur pròxim, ja existeixen aplicacions que ens permeten fer identificació precoç d'algunes malalties, que ens permeten la personalització de tractaments, etc. I per tant, això, sens dubte, és un benefici de la intel·ligència artificial. Però què passa? Que aquest benefici no es reparteix igual en tota la població, perquè, per exemple, en aquells col·lectius que no tenen accés a un sistema públic d'atenció sanitària, que no es poden pagar una mútua, tenen més dificultats per accedir aquí. O quan tenim els sistemes sanitaris de primera línia, l'atenció primària, que és la primera línia d'entrada a l'atenció de la salut, està col·lapsada, doncs els beneficis d'aquest tipus de resultats de la intel·ligència artificial no es distribueixen igual. I per això també els posicionaments, les pors o les esperances en respecte a aquesta intel·ligència artificial també és diferent. És a dir, tots aquells col·lectius que estan més a prop justament de rebre els beneficis, i parlo també de beneficis econòmics. El món del desenvolupament de la intel·ligència artificial és un món amb una concentració de poder i de riquesa important, i per tant tots aquells que estiguin més a prop d'aquest desenvolupament tecnològic, que tinguin també més accés al coneixement i que tinguin una posició social més afavorida, tindran més beneficis d'aquests processos. I al contrari, totes aquestes persones o col·lectius que estiguin més lluny d'allà on es decideix quines són les prioritats tecnològiques, que tinguin més accés al coneixement, més capacitat de definir el desenvolupament tecnològic i la innovació, doncs aquestes persones acumularan incerteses, acumularan riscos, uh-huh, acumularan pors, i per això moltes vegades quan parlem de quina manera la intel·ligència artificial pot respondre o pot millorar la igualtat, no?, o com pot afectar de manera positiva a la democràcia, doncs depèn de com ho gestionem, això. I en ciències socials, en filosofia empírica, per exemple, parlem de la necessitat d'introduir la idea de precaució, el principi de precaució en el desenvolupament tecnològic.
Mm. Clar, si se'm feia difícil preguntar de tot això, la següent pregunta, clar... Quin tipus de...
No pateix.
Quin tipus de regulacions o de polítiques públiques o el que sigui que pugui regular la intel·ligència artificial, perquè tot plegat recordem que és una mica les beceroles, ens pot assegurar que s'usi aquesta intel·ligència artificial de manera justa i equitativa?
Mira, dues coses.
No sé si m'he explicat, eh?
Sí, però val. Ja vaig respondre. Dues qüestions. D'una banda, és important regular i monitoritzar com s'utilitza, però també, pel que t'he explicat, és important regular i monitoritzar com es fa. Uh-huh. Quins són els recursos? Ara hi ha molts... Hi ha reportatges importants i investigacions que ens parlen, per exemple, de com els centres de dades que es volen fer a Espanya i el volum d'aigua que necessiten aquests centres de dades i les emissions de CO2 que poden tenir aquests centres de dades. I, per tant, és important també regular com es fan aquests centres de dades, en aquest cas, com es fa la intel·ligència artificial. L'Anna utilitzava una comparació que em va semblar molt interessant, no? La intel·ligència artificial no és un núvol, és una nau industrial. I crec que és una imatge com molt, molt potent per fer-nos la idea de... Hem de regular els usos i això, i com es fa. I després, a part d'aquest com es fa, i aquest com es fa, i torno a posar èmfasi, que em sembla molt important, hem de ser conscients del món on vivim. I el món on vivim és un món amb desigualtats, amb fortes desigualtats, amb molta polarització, amb un avançament de l'ultradreta imparable, amb una carrera armamentística irresponsable una altra vegada. I per tant, aquestes qüestions no van a part de la intel·ligència artificial. La intel·ligència artificial, evidentment, l'hem de regular, i a nivell europeu és un dels contextos que més està apostant per aquesta regulació, que després també té moltes crítiques, perquè hauria pogut ser molt més del que és. Però hem de continuar treballant en aquest sentit de la regulació específica de la tecnologia, però no només. És a dir, si volem reduir desigualtats, hem de regular també altres coses. Hem de definir objectius en salut, en educació, en serveis socials, i aquí utilitzar les eines necessàries per aconseguir aquests objectius. Entre elles, si cal, la intel·ligència artificial, però no la inversa. Mira, hi havia un arquitecte, no sé si era dels anys 50, que es deia Cedric Price, que deia, sembla que sí, la cita aquesta, la tecnologia és la solució, o és la resposta, però quina era la pregunta? Doncs intentem no caure en això. Bueno, que ja hi hem caigut una mica, tornem-hi. És a dir, quin és l'objectiu? L'objectiu és reduir l'abandonament escolar a l'educació, perquè així afavorirem una major equitat, una millor vida dels nostres joves, una vida social més plena, un millor accés a l'habitatge, etc. Doncs llavors, tot el que calgui per reduir aquest abandonament escolar. Aviam com ens pot ajudar la intel·ligència artificial en això? Perfecte. Però no la inversa, el mateix en salut, el mateix en reducció de les desigualtats. Crec que en tema de reducció de desigualtats, tampoc no sé si cal inventar la sopa d'all. O sigui, qüestions de redistribució de riquesa, d'accés a habitatge, d'accés a serveis socials, són importants. Doncs com ens pot ajudar aquí la intel·ligència artificial?
Trobo un debat interessantíssim, de veritat. Núria Vallès, investigadora en ciència i tecnologia de l'Institut de Recerca en Intel·ligència Artificial del CSIC. De veritat que et convido el dia que vulguis a l'estudi de Riestel per parlar-ne més abastament, perquè em resulta molt, molt, molt interessant el que ens estàs explicant avui. Núria, moltíssimes gràcies, de veritat. El temps és el que és. Nosaltres, sí, com saps, estem pendents del que està passant al Congrés dels Diputats un dia com avui, però el que deia, de veritat que et convidem el dia que vulguis a venir a l'estudi de Riestel per seguir-ne parlant de tot aquest tema d'intel·ligència artificial que ens ataña a tots com a ciutadans. Núria, moltes gràcies, que vagi molt bé, una abraçada.
A vosaltres, gràcies, adéu.
18 minuts que passen de les 11 del matí. Anem a publicitat. Estem pendents d'aquesta votació. Hi ha van per 237 vots, 125 vots a favor, 113 en contra. Dèiem, anem a publicitat i de seguida reprenem aquest programa des del mateix Congrés dels Diputats. Va, fins ara.
Ràdio Estel.
Aquest diumenge a les 6 de la tarda, Ràdio Estel us oferirà en directe des del Pla de la Seu a l'exterior de la Catedral de Barcelona la missa solemne del Corpus Christi, presidida pel cardenal Joan Josep Omella, amb la mirada posada en l'eix de Jesucrist del Pla Pastoral Sortim. Ens unim a una festa molt popular, gran homenatge a Jesucrist present en l'Eucaristia, coincidint amb el Dia de la Caritat. Us esperem aquest diumenge a les 6 de la tarda a Ràdio Estel.
Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana amb el Club Nous Amics i RT Cultural. Coneixerem Florència, Arezzo, Siena, Pienza i molt més sota els llums nadalencs d'aquesta regió màgica d'Itàlia. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana. Vine a aquest viatge amb preus especials pels membres del Club Nous Amics. Entra a nousamics.cat o truca al 93 122 67 00.
La ràdio a la carta, la ràdio en directe, els podcasts i el canal Ànima Estel. Tot això és l'app de Ràdio Estel. Tot això i més. Tot això i més a la teva butxaca. És l'app de Ràdio Estel. És la teva app. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
No, bravo Baena, Juan. No, cabezón Casas Tomás. No. Calvo Gómez Pilar. Sí. Camino Miñana Víctor. Sí. Campos Asensi Jorge.
No.
No.
No seguim pendents d'aquesta votació al Congrés. 273 vots dels 350 diputats que hi ha al Congrés dels Diputats. 143 sis. 133 nos. Ninguna cap abstenció ara mateix. Seguim pendents d'aquesta votació, com deia, al Congrés dels Diputats, i no vull marxar gaire lluny, perquè és que estem arribant ja als 300 vots i anirem cap als 350. No sé si mentrestant... Sí, anem de compres?
Si vols, anem de compres. Però
mentre jo no compris vots...
Jo veig molt a tocar... Ui, home, que ben triat, això.
Uau.
Jo veig molt a tocar i estic impactat perquè no s'ha equivocat ningú. Està la gent molt concentrada, avui, trobo.
No, és que va de dos vots.
Va.
De 4, de fet, eh?
Va, de 4,
és a dir, 178 és la majoria absoluta. Seran 178 per davant de 172. Sí.
Està apuntant José Matos, és que hi ha gent que curiosament, no està present.
Hi ha gent que no està present?
Sí, hi ha algun diputat que l'han esmentat i no estava.
Doncs o sigui que... és estrany, perquè ara veig tres cadires buides a la bancada de...
Sí.
Del govern.
Que igual ja han votat aquests, però perquè estan molt a primera fila, deuen ser pesos pesats.
No, si són els ministres, la bancada del govern. Sí. El que dèiem, avui estaven cridats tots els diputats, com a ordre de cada partit, aquesta obligatorietat de ser-hi, perquè els vots anaven bastant justos. De fet, anaven tan justos, ho ha recordat el senyor Rallo abans, quan parlava per part del Partit Socialista, ho ha recordat, que fins i tot hi havia algun partit que havia criat el transfugisme. Sí. Imagina't tu si van justos els vots, però sí, el normal, el que hauria de passar
perquè,
és que s'acabi provant.
Perdona, Joan, que jo em perdo més en aquestes coses. El famós Lambán, que va dir que ell no entraria en la votació o votaria que no,
doncs
aquest
mira,
no és diputat, no? O sí que és diputat, no ho sabem ara mateix.
Lambán, em sembla que sí que és diputat. Era president de Comunitat Autònoma,
sí.
I ara és diputat del Congrés dels Diputats i va ser cridat a l'ordre, precisament per això que va fer.
Exacte, per dir
que no sé...
El trencaria la disciplina.
Ah, exacte.
Cosa que va alegrar molt Felipe González.
Exacte. Sí.
I va dir que era un autèntic socialista. Aquest sí que era socialista, la resta no. Va dir Felipe González. 315 vots, eh? O sigui, estem a 35 d'arribar a completar doncs tota la votació.
No, és curiós. Perdona.
No,
Lambán no és diputat d'algunes dels diputats, és senador.
Exacte.
I va trencar disciplina de vot al Senat, que tampoc li feia falta, eh? Perquè el Partit Popular té majoria absoluta.
No us crida una mica l'atenció, perdoneu, que es faci així, que no es faci de manera...
Això ho ha demanat el Partit Popular. Només en ocasions especials...
Perquè es refia més de la paraula que de la tècnica,
no.
En aquest cas, o per què?
No, per saber qui ha votat a favor
per,
i qui ha votat en contra.
Per controlar.
Home, no és anònim en el moment que t'has d'aixecar davant d'un.
Però igual se sap, no?, si voten amb un botonet, qui vota què, cadascú té el seu botonet, per això de vegades veus,
sí,
tot,
sí,
veus tots els
més
botons.
Evident. No sé si recordeu que el 2017, en la votació aquella fatídica del Parlament,
sí.
27 d'octubre, m'estic referint, del 2017, quan es va fer la votació sobre com s'havia de seguir el procés d'independència, etcètera. Va haver un partit, em sembla que van ser els comuns, que van demanar que fos votació nominal.
Nominal.
Sí, sí, que és
aquesta. Com aquesta.
Sí, és exactament el mateix
llista,
que està passant
ara.
Passant llista i cada diputat dient si sí, si no, o si abstenció, que en aquest cas...
De moment serà abstenció, la gent
sí,
és millor.
Però anònima no crec que sigui, perquè al final el dibuix de les cadires del Congrés.
Exacte,
es deuen
exacte.
Posar en vermell o en verd.
Tothom té la cadira assignada.
Pot ser-ho, pot ser votació cegues. O sigui, hi ha tres tipus de votació al Congrés, que és votació cegues, és a dir, tu veus si s'aprova o no i ja està, però no saps què ha votat cada diputat. La votació al botonet que dieu vosaltres, que és que s'il·lumina cada cadira del diputat i, per tant, saps si s'ha votat o no.
No, no, que quan ha votat el president del govern hi ha un crit de traïdor. Eh? Sí, sí,
sí. 10 vots queden per acabar.
Re, compte enrere.
Compte enrere.
Compte enrere, però la presidenta suposo que criarà a fer el recompte de vots. Mira, escoltem els darrers vots, va.
Navarro, la Cova, Carmen, no, no. Mariscal, Anaya, Guillermo,
no.
No. Leal, Fernández, Isaura,
sí.
Sí. Pisarello, Prados, Gerardo,
sí.
Sí.
No.
González, Vázquez, Marta, no. Gilde, Reboleño, Las Tortres, Esther,
sí.
Sí. Bermúdez, De Castro, Fernández, José Antonio, no. Rodríguez, Gómez, Tecelis, Alfonso,
sí.
Sí. Armengol, Socías, Francina,
sí.
Sí.
Cap sorpresa, 176 vots a favor, 172 en contra. Només cal que la presidenta del Parlament llegeixi l'aprovació d'aquesta llei i és a punt de... i és a punt de fer-ho. 349 vots, eh? Hi ha un diputat que no hi és.
Sí.
Hi ha un diputat que és un dels del sí.
Per això ja... El resultat de la votació ha sido el siguiente. Votos emitidos, 349. Votos a favor, 177. Votos en contra, 172. Abstenciones, ninguna. En consecuencia, queda levantado el veto del Senado a la proposición de ley orgánica de referencia y, por tanto, ratificado el texto inicialmente aprobado por el Congreso. No habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión y muchísimas gracias a todo el mundo.
Doncs aplaudiments i la bancada socialista i els socis de dins i fora del govern dempeus aplaudint a aquesta hora aquesta llei que ha quedat aprovada, la llei d'amnistia, dia històric al Congrés dels Diputats. La bancada també de Junts per Catalunya i Esquerra Republicana també aplaudint dempeus i mirant cap amunt a la tribuna de convidats, on s'hi troba a aquesta hora també Oriol Junqueras, on s'hi troba Dolors Bassa, on s'hi troba que, també Carme Forcadell, etcètera, etcètera. Jordi Turull també hi era, em sembla. El Batet, també diputat del Parlament de Catalunya per Junts per Catalunya. Queda aprovada, com dèiem, la llei d'amnistia per 177 vots a favor, per tant, un menys del que estava previst. Hi ha una persona que no hi era, que és una de les persones que hagués votat a favor. 172 vots en contra i cap abstenció. Per tant, com deia la presidenta, s'aixeca el veto que s'havia imposat des del Senat a aquesta llei. Què passarà a partir d'ara? Aquesta és la gran pregunta. Què passa a partir d'ara? Doncs bé, la llei queda aprovada. Ara només falta que aquesta llei s'enviï a Casa Reial, la signatura de Felip VI i la publicació al BOE. I a partir d'aleshores, què passa? Doncs bé, quan es publiqui al BOE aquesta llei, entra directament i urgentment, així ho diu el text, en vigor. Els jutges tenen fins a 2 mesos perquè s'apliquin en respectius casos, això sí, si volen, consultant, si tenen algun dubte, al Constitucional o a instàncies europees. Haurem de veure què passa a partir d'aquí, perquè s'obren moltes preguntes. A partir d'aquí haurem de veure si aquests 2 mesos també contemplen aquesta consulta o s'allarga tot el procés i es transforma de nou en un procés lent. Sigui com sigui, també està previst, ens ho deia aquest matí en aquest mateix programa, Josep Lluís Huguet, per part del Partit Popular, preguntem si el Partit Popular recorrerà al Constitucional. Josep Lluís Huguet ens respon que el més probable és que sí.
De fet,
he dit Josep Lluís i espera Lluís, perdoneu.
No, sí, que Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunitat de Madrid, ja ha anunciat que la Comunitat de Madrid farà aquesta denúncia al Tribunal Constitucional.
Sí, sí,
s'ha avançat
sí.
al seu propi partit, ha dit que ella com a comunitat farà la denúncia.
Déu-n'hi-do. Sí, com sigui, aprovada ara sí aquesta llei d'amnistia, dia històric al Congrés, molts diputats abraçant-se, saludant-se amb cares rialleres, que ara sí van baixant l'escalinata del Congrés felicitant-se entre sí. Haurem de veure les reaccions posteriors, evidentment que n'hi haurà moltes, de partits i líders polítics de tot arreu, perquè no una de les reaccions importants, escolta, avui és la del president aragonès, que segur que en dirà alguna cosa. Recordem, president en funcions, però el que havia al capdavall, president encara de la Generalitat. Fem una cosa, fins aquí aquest dia al Congrés dels Diputats, anem a publicitat, canviem de terra radicalment i ara sí ens centrem més amb la plana cultural d'aquest programa, perquè serà un honor parlar de música avui a la caravana i saludar ni més ni menys que Ferran Palau. Publicitat i de seguida el saludem en aquesta casa.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán.
Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya.
Fabricació pròpia. Amb Mercè Raga.
Uai.
Epa. Tu veu, penya?
Estic beníssim. Estic esperant per parlar amb altres. Tampoc no tenen res especial per com per respondre. Com anem? Bon dia, bones tardes. No tinc cap problema.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:45 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Tocant fondo, tocant fre, vaig a 120 perquè no es pot més. Tu tan fosca i jo tan sec, sovint et miro però no et veig. Jo et miro però no em veig. Tocant sostre, sóc expert. És un miracle que estiguem desperts. Tu tan dolça i jo tan fred. A sota un ombra o sota un cel. Les fosques, no tinc remei. Jo et miro, però no.
Minuts, gairebé 34, que passen de les 11 del matí. Això que hem escoltat és 120, una de les cançons del nou disc de Ferran Palau, Plora aquí, que va treure el passat 23 de maig a totes les plataformes. Un àlbum que ens transporta a un univers carregat de criatures fantàstiques i paisatges naturals. Un projecte musical inspirat en la música folk i el soul dels anys 60, 70, amb elements del hip-hop i seguint amb l'estil habitual de l'artista. Però Plora aquí no és només el nou disc de Ferran Palau, sinó que és un projecte amb majúscules, perquè engloba un aspecte audiovisual que pren un paper protagonista en el concepte global del disc. Un curtmetratge de 8 minuts d'una delicadesa implacable que podeu trobar Filmin i que materialitza l'imaginari que Ferran Palau volia tirar endavant amb aquest projecte, precisament. Avui en volem parlar de tot plegat amb Ferran Palau, que, a més, em sembla que ens porta un acústic preparat per poder escoltar en directe des dels estudis de Ràdio Estel. I, de veritat, avui l'equip estem absolutament, ara se'm ruboritzarà, però estem enamoradíssims de que Ferran Palau hagi vingut avui als estudis de Ràdio Estel. Ferran, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, carai, quina rebuda, tu.
Bona tarda.
Som la pluja i el foc, l'aigua i el sol, i encara més. I encara més. I encara més.
I encara... Ferran, primer de tot, vas treure el disc en format físic a les botigues, tant en vinil com en CD. Això va ser el 3 de maig, però les plataformes el vam poder escoltar 20 dies després.
Mm.
Per què fer-ho així?
Bueno,
això m'ha cridat molt l'atenció, perquè sí. Normalment, ara, com que hi ha plataformes, passa al revés, i acostumo a preguntar com ha canviat el fet que hi hagi plataformes a la indústria musical, no? I em dóna la sensació que ho has fet com una mica al revés del que acostuma a ser habitual ara.
Sí, però fixa't que si de cop fas una cosa diferent a com la fan els demés, la gent en parla. Per tant, és una cosa que m'ha passat diverses vegades, no? De dir, vaig a fer-ho diferent a com ho fan els altres, a veure què passa, i a vegades funciona i a vegades no. En aquest cas, era la idea de donar-li més carinyo a l'àlbum, anar una mica a la contra amb aquesta tendència de singles ràpids, continus, no? De l'impacte continu a les xarxes, i també de cuidar les botigues de discos, a la gent que estableix una relació especial amb els discos, no? I també forma part una mica de la filosofia del segell on jo formo part, de Hidden Track Records.
Mm-hmm. Mira, en aquest programa, últimament, gràcies a la Girocleta i a l'Olma Giró, hem anat descobrint diversos locals de Barcelona, això ja fa temps que passa, però hem anat descobrint diversos locals de Barcelona, i no només de Barcelona, que són locals d'aquells centenaris històrics, que estan tancant per posar locals que existeixen a totes les ciutats del món, que si un Starbucks, que si una tenda de roba, en fi. Malauradament, això cada cop passa més. I amb el Displor aquí, tinc la sensació que hi ha una part d'aquesta crítica, també, cap a un model de consum que ens porta cap aquí.
Podria ser. Jo, fent aquest disco, per exemple, he intentat aïllar-me una miqueta, saps? O sigui, no mirar xarxes socials, estar un temps sense mirar actualitat, no? Mm-hmm. Per trobar-me una mica a mi mateix, a què volia fer, i precisament una de les coses que em van passar és que vaig mirar molt cap a la natura, no? Cap a la muntanya de Montserrat, que tinc al costat de casa, i em van agafar moltes ganes de començar a relacionar-me amb aquesta natura, i me n'adonava que això era una realitat diària, que no sortia als diaris, no? El que passa als boscos, però que allò està passant. I diria, en aquest sentit que tu dius, potser el meu instint em porta a pensar que el pèndol, que ara està totalment decantat cap al consum ràpid i tot això que parles tu, en algun moment o altre anirà cap a l'altra banda, la gent se n'adonarà que necessita relaxar-se una mica, que té potser ansietat o que aquest ritme vital és massa heavy, que disfrutava, se n'adonaran que disfrutaven molt dels locals de tota la vida, potser, com explicaves, i aquest tipus de coses, no? I potser connectarem amb una part més humana, que potser ara la tenim una mica oblidada.
No sé si estem vivint un fast life i anem cap a la slow life, que és el que ens deies una mica, però vaja, agafant el que ens deies, i amb les dues preguntes primeres que jo et feia, no?, sobre les plataformes, sobre el model de consum, no sé si creus que hem perdut també la tendència d'escoltar la música de forma activa, sabent el que diu, sentint el que hi diu.
Jo no puc saber com consumeix la gent la música, no? Hi haurà de tot, com de tot arreu, no? Però per la meva experiència, quan un disc m'agrada de veritat, quan una pel·lícula m'agrada de veritat, acaba formant part de la meva vida. Vas sumant experiències artístiques, vas escoltant discos, vas veient pel·lícules, llegint llibres que hi llegeixi, el que sigui. I aquests discos, per exemple, sempre acaben tornant en algun moment o altre de la teva vida, t'acompanyen el reste de la teva vida, no? Quantes vegades pots fer això durant un any? Doncs potser no gaires. Jo diria que aquest any, amb el que portem, discos realment especials que m'hagin impactat molt, n'hi ha dos, encara queda l'altra meitat de l'any, però no serem capaç d'absorbir més música que aquests dos, tres discos, i són discos que me'ls he escoltat, evidentment, a les plataformes, però després me'ls he anat a buscar, i he establert una relació íntima amb ells i passen a formar part del meu paisatge familiar musical.
Aquí no hi ha... No. Aquí no hi ha... que aquí no hi ha truc. Encara que sembli mentida, així és com em surt. I així t'ho dono cada dia, que no hi ha res més pur. Apunta-ho que si no t'oblides, que el que sento per tu...
No sé si hi ha truc o no, però darrere d'un disc meravellós com aquest, aquest Plor aquí, hi ha una història que a mi m'encanta. D'on sorgeix un disc com aquest i d'on sorgeix el títol d'un disc com aquest, Ferran?
Doncs sempre per casualitat. O sigui, jo, el meu truco és posar-me en modo antena parabòlica i intentar absorbir contínuament idees que pugui jo utilitzar. El títol del disc ve d'una tonteria del meu fill dient... Arrepenteix-te, papa, vine, plora. Plora un rato, saps? Plora aquí. I m'ho havia dit moltes vegades, però el dia que vaig decidir que seria el títol, ho vaig sentir nou. Vaig dir, hòstia, aquesta frase té moltes capes, saps? Seria un bon títol. I parlant amb la Luis, la meva parella i mànager, li va encantar el títol. Va ser en plan, sí, és veritat, aquí podem estirar molt el fil i començaran a sortir idees. I llavors em venia la imatge... d'una persona abraçant un monstre, no?, plorant, i van començar a desplegar-se les idees sobre monstres. Vaig començar a cosir monstres a casa, fer ninots, composar cançons, i a poc a poc, idees que venien de direccions diferents anaven encaixant unes amb les altres i es començava a formar el que ha acabat sent aquest disco i aquest curtmetratge.
Vas començar a cosir monstres? Vol dir que aquest monstre és teu?
Aquest monstre el vam fer. Primer, jo vaig començar a fer ninots a casa. Li enviava amb el Pablo Maestres, que és la persona que ha escrit i ha dirigit aquest curtmetratge i amb el que he fet tota aquesta feinada. I el Pablo em va dir, jo conec una noia que es diu Agnès Costa, que es dedica a fer vestuaris per pel·lícules, per òperes, per teatre, i que ens pot ajudar amb això. I amb ella vam començar a dissenyar-lo, i després ella, amb el seu equip, va construir aquests monstres. Dintre d'aquest monstre hi ha un amic meu que es diu Robert, i dintre del monstre petit estic jo.
Ferran, jo l'he definit aquest matí, no sé si hi estaràs d'acord, però és una mica Cookie Monster, sí o no?
Sí, és una mica Cookie Monster. Què vol dir Cookie Monster? Que perquè és molt simpàtic, sí. És abraçable, però és lleig, eh? Si te'l mires de prop...
Saps aquelles coses lletges que dius kimono?
Sí, exacte. Mira, precisament l'Agnès, veia que nosaltres li donàvem moltes referències cap a la nostra infància i les pel·lícules dels 80 i tot això, però ella va connectar més amb la idea de la gent gran, que amb ella li semblava molt mona la gent gran i que volia doncs, fer-li aquest nas una mica gros, una mica tort, les orelles... a pelut, no? Amb moltes referències a com ens fem quan ens fem vells. No?
A més, és un disc, Plor aquí, que has gravat en diferents localitzacions. Per què això?
Doncs perquè m'ha vingut donat així, perquè tenia ganes de que fos més juganer, una gravació més desenfadada, de provar coses. Clar, al principi jo no tenia gaires idees, no? I anava cercant coses i vaig començar a gravar a casa... Hi ha coses en el disco que ja les vaig deixar de les primeres tomes, que vaig fer jo a casa, després me'n vaig anar amb el Joan Pons, el petit de Calaril, al seu teatre, vam estar gravant veus, bateries, guitarres, després vaig anar amb el senyor Chen a fer producció, amb ell vam crear una mica aquest rotllo d'entre folk i hip-hop que té el disco, després amb el meu cosí, el Jordi Mates, a fer baixos i guitarres, després una altra vegada amb el Chen, i molt amunt i avall, sí.
Anem cap aquí. Quin és el fet diferencial d'un disc com aquest respecte als teus altres treballs?
Bueno, jo crec que el punt de partida és molt reconeixible. Sempre penso en els meus discos com un conjunt que ha de tenir una coherència. Quan estic gravant un disco, faig petites escoltes tots els meus discos per veure que està funcionant, que encara està dintre, però que obre alguna porta nova. I diria que aquest disco, a nivell de so... obre alguna porta nova, hi ha alguna cançó que s'intueix algun nou camí, però
algun
ara mateix...
Algun nou camí vol dir que això no s'atura aquí?
Això mai s'atura.
No que s'aturi la música, per Ferran Palau.
Sí.
Tant
ja t'entenc,
no?
Ja. D'estar-se quiet en un estil així més conservador...
Sí.
Tot depèn de les necessitats vitals i de com surten les cançons, saps? I com neixen, i qui tens al voltant... Jo sóc una persona oberta, que flueix, saps? Amb on estigui, amb qui estigui, i deixo que, com et deia abans, deixo que les coses passin. No sóc molt dominant, no? Em deixo portar per les situacions, i sóc molt, molt creatiu a l'hora de fer cançons. Contínuament estic fent cançons. Així que jo crec que aniré on em portin elles, una miqueta.
Ara ho dèiem, Plora aquí també és un curtmetratge que el podeu trobar a Filmin, que de veritat mireu perquè val molt, molt, molt la pena. És un curtmetratge preciós, escrit i dirigit, ens ho deies abans, Ferran, per Pablo Mestres, amb interpretacions de grans com la Bruna Cosí o Judit Mascó. D'on sorgeix la idea de fer un curtmetratge? És a dir, fas l'àlbum convençut que d'allà en sortirà també un curtmetratge?
Ja vam començar amb el Pablo, abans de que jo comencés a gravar el disco, a parlar, i vam decidir treballar junts en aquest projecte. Per tant, jo ja des del principi sabia que això era un monstre de dos caps, on hi havia un disco i hi havia un curtmetratge, i tot es va crear a la vegada. Per tant, aquesta cohesió per mi era molt important, que fos un projecte que anés més enllà només de la música. Al final, el que a mi m'agrada fer és mesclar la realitat amb la fantasia, saps? Posar en els nostres boscos, posar-hi monstres, no? Fer que coses aparentment reals puguin ser màgiques.
Ferran, de seguida continuem parlant. Com saps, avui és un dia històric al Congrés dels Diputats i hem de tornar a anar perquè no ha parlat al Congrés dels Diputats, però sí que està donant declaracions posteriors al ministre Félix Bolaños, ministre de la Presidència, que parla així.
Esta ley de amnistía supone un paso definitivo para cerrar una etapa de tensión y de enfrentamiento y de conflicto y para abrir una nueva etapa de acuerdos, de hacer política dentro de las instituciones democráticas y, por tanto, de prosperidad para Cataluña y para toda España. Por tanto, hoy, repito, ha ganado la convivencia y es un gran día para la democracia en nuestro país. Quedo a disposición de sus preguntas.
Doncs aquestes han estat les paraules que hem pogut escoltar del ministre de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, que evidentment no l'havíem escoltat a l'hemicicle, però vaja, l'hem pogut escoltar després en declaracions posteriors, també ha sortit Miriam Noguera, Jordi Turull, etcètera, etcètera, que podrem escoltar els butlletins informatius d'aquesta casa nosaltres, però que ens ve molt, molt, molt de gust no quedar-nos no, al Congrés dels Diputats, no, quedar-nos en Ferran Palau. Curiosa, quan escolto la teva música i sobretot quan escolto els teus discos, que és que sóc conscient que cada cançó per separat es pot escoltar tranquil·lament perquè és una petita història, però sí que és evident que hi ha un fil invisible que coneix aquestes històries i que, per tant, el disc és una història en si, dins d'aquestes petites històries. La idea també és aquesta?
Sempre, sí, sí. Que les cançons que has composat durant un temps es portin bé entre elles i acabin conformant no un relat, no algo narratiu, però sí una peça compacta. I sí, per mi és important. I de la mateixa manera, com et deia abans, els discos entre ells també han de crear aquest univers compacte, no? Però sí que són com petites perletes a dins d'un, jo què sé, d'una joia, no?
Però jo tinc moltes ganes de preguntar-te, podem entrar en filosofia, en disquisicions, però com és l'univers de Ferran Palau?
Ostres!
És a dir, a mi m'agradaria entendre com una ment pot arribar a pensar no només en aquestes meravelles de música, sinó en aquest monstre, en fer un curtmetratge... En què t'inspires, tu, per fer tot això?
Doncs...
O què t'inspira?
No sé, és que des de petit he sigut així. És una manera de ser, jo crec, saps? Una manera de viure o de ser directament, no?
Em fa la sensació, que jugues molt amb la vida. Que ets un juganer.
Sí. Bueno...
Tens molt d'això?
No ho sé. Se'm fa una mica difícil parlar d'aquestes coses, la veritat.
Et ruboritza parlar de tu o no?
A mi?
Més que de la teva feina.
Clar.
Sí, sí, eh?
Sí. Intento no fer-ho mai, de fet. Sí. Jo sóc una persona molt familiar, m'agrada la natura, estar tranquil, no m'agrada la gent en general, m'agraden les persones, però no m'agrada la gent especialment, no?
Passes malament als concerts?
Jo tocant? No, que va, ho passo molt bé. Però si estic a baix, sí, una mica. Mm. Saps? Si estic com a públic, normalment més incòmode.
És curiós, això, eh?
Sí. Mira.
Dèiem que havies fet aquest curtmetratge que el protagonitzaven Judit Mascó, Bruna Cusi, dirigit per Pablo Mestres. El que no t'ha preguntat és com ha estat treballar amb tots ells i elles.
Hi ha molta més gent. Si al final, si sumem disco i curtmetratge, són gairebé 200 persones treballant. Uau. I posant les seves idees i el seu talent, o tècnics, i, bueno, molta gent. Diria que al final faig això perquè m'agrada compartir les coses que m'agraden, saps? L'art al final és comunicació. I, clar, si jo puc muntar amb el Pablo un curtmetratge i conèixer una persona que es dedica als efectes especials, cosa que, de cinema, cosa que a mi m'entusiasma, doncs em sembla increïble, no?, veure com, per exemple, el Sniff... Bueno, no vull fer cap spoiler ara mateix, però bueno, he conegut, fent aquest disco i fent aquest curtmetratge, he conegut gent nova, artistes nous, i això m'omple moltíssim.
Escolta'm, de moment tens concerts confirmats a Madrid, País Basc, Saragossa, Barcelona, Vilanova i la Geltrú, Girona, Tarragona, Lleida i Andorra. I demà al Primavera.
Demà al Primavera, sí.
Nerviós?
No especialment.
Ja no, eh?
Bueno, a mi em posa més nerviós tenir coneguts i familiars que no pas tenir el públic així. Més un festival com el Primavera. És com que la gent no et ve a veure, tu, no? La gent passa per allà i no tinc aquesta pressió d'haver-ho de fer especialment bé. I aquests dies són els millors perquè, com que no estàs allà amb molta pressió, et surt un bon concert.
Està pensant una abraçada a la gent del Primavera. Quan he dit en Ferran...
M'encanta el Primavera, m'ho passo molt bé, sempre.
T'ho passes bé.
Sí.
Dèiem, tens tots aquests concerts. Demà, concert al Primavera, però ens portes un acústic.
Sí.
Què es tocaràs avui?
Doncs avui.
Ah, mira. Escolta'm, la cosa va així. Pugem una mica la música, agafa la guitarra i de seguida Palau Ferran en directe a Radio Estèlia de Carballo. Monstre de la televisió. Doncs ara sí, 7 minuts i arribem a les 12 del migdia. Ferran Palau en directe i aquest avui.
Tinc una fam que em neix a dins del cor i amb el terra ben xop. He caminat fins al final del bosc, on es torna més fosc i ocult. Avui seràs el fang que frenarà els meus peus perquè no pugui escapar-me de tot. Avui seràs la sal que em curarà la pell. Tinc un pressentiment. Tinc un diamant clavat al mig del front i amb el vent a favor he navegat fins al final del mar i per fi m'he trobat segur. Avui seràs el fang que frenarà els meus peus perquè no pugui escapar-me de tot. Avui seràs la sal que em curarà la pell. Avui seràs el fang que frenarà els meus peus perquè no pugui escapar-me de tot. Avui seràs la sal que em curarà la pell.
tinc un pressentiment. Avui tinc una fam que em neix a dins del cor.
Ferran, com ens has deixat aquí l'estudi, muts. Muts. N'és conscient que hi ha hagut... Si més no, jo ho percebo així, segurament erròniament, eh? Però que hi ha hagut un boom, Ferran Palau. És a dir, va aparèixer fa uns anys, la figura de Ferran Palau, no? Mm-hmm. L'hem anat escoltant tots a Catalunya i va córrer la veu de... Hi ha un tal Ferran Palau que mola molt i ens va molar molt a tots. Tu ho has experimentat així, també?
Bueno... He anat pujant a cada disc una miqueta. Mai ha sigut, com dius tu, potser un boom, una cosa, un hype d'aquests tan bèsties. Però sí, he anat, bueno, confluint, o sigui, amunt i avall, però la tendència és anar pujant i anar sumant públic cada vegada més. I bueno, això em fa molt feliç. Puc dedicar-me humilment a la música, així que és una passada, un miracle en un país com aquest, que no és gens fàcil.
Tens cançons amb un calaix?
Sempre.
Per tant, proper disc, ja hi estem rumiant.
I tant.
Sí, eh?
Sempre mirant endavant. Jo visc en el futur.
Giró, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ferran.
Hola, què tal?
Gràcies per aquesta preciositat de cançó, eh?
Ai, a vosaltres per convidar-me i deixar-me cantar.
Però ara farem una altra cosa.
Vinga.
Comencem les preguntes incòmodes. Rapidíssim, el disc i el curtmetratge hi ha dos monstres. Un és l'Snif, el marró de la portada, que és la rauxa, i l'altre és l'Smosley, si no ho dic bé, em corregeixes, que és el blanc de la contraportada que representa el seny. Tu què ets, rauxa o seny?
Seny.
Seny? 100%?
No, 100%.
De vegades no tant. D'altra banda, tenim moltíssimes ganes de saber qui s'amaga darrere els monstres, perquè han hagut de passar moltíssima calor. O sigui, el nom, i des d'aquí donar-li les gràcies i un escàl.
Doncs el Robert Gómez, que està dins l'Snif i que va patir moltíssim durant el rodatge, ho ha donat tot, i realment no us podeu imaginar lo difícil que és anar dins d'un traje d'aquests. I l'altre sóc jo. El monstre blanc sóc jo.
Què els veurem, els concerts?
En principi, no.
No?
No, perquè... Bueno, tinc aquesta idea de que formen part de la fantasia, saps? No vull trencar
aquesta.
La màgia.
Sí, bona aquesta.
Això està bé, això
m'agrada,
està bé.
També.
I ara que dius concert, Joan, demà, com dèieu, toques al Primavera Sound. Tu ets conscient que toques a un escenari... O sigui, al mateix recinte on toca l'Anna del Rei, que milers de turistes passaran per allà i de cop i volta escoltaran cançons en català. Jo vull saber si tens pensat ja algun missatge que els hi vulguis dir, o algun missatge en català que vulguis i totes aquestes persones que vinguin al Primavera.
No sóc gens de missatges, jo.
No?
No, la veritat que parlo poquíssim als concerts. Normalment em costa... Sóc poc comunicatiu amb... No amb la música, sinó... I no se m'acut res per dir-los, la veritat.
Res per dir-los, no els diries?
Els guiris, que hi hagin allà.
Turistes, o turistes. Les persones que et vinguin a veure, a tocar el Primavera...
Bueno, les persones... És que jo què sé, pues, la música ja parla, no?
Deies, abans d'acabar, que tens cançons guardades al calaix. Per primera vegada hem pogut veure la faceta més actoral de Ferran Palau. Quan es tornarà a repetir? Perquè ja sé que els concerts, les Nif i les...
Les Mosley
no sortiran, però no sé si podrem veure un Ferran Palau més actor.
No gens.
No gens? Doncs ens ha agradat molt. Sí, et quedava molt bé, això, de fer de monstre.
No, i vull dir que jo, els meus concerts són veritat, no tu, sóc jo, saps? És el Ferran Palau, la persona, saps? Però si mai jo rebés ofertes per actuar en alguna cosa, pues, si m'agradés la història, el que sigui, pues, potser podria passar.
Oberta a contractacions.
Així és. Obertíssima a contractació, i tant.
Així és ell, i així és la seva música, i així és el seu imaginari, que, com deia, ens enamora a moltíssims en aquest país. Ferran Palau, ha estat un plaer parlar amb tu de música. Torna quan vulguis, de veritat.
Moltes gràcies.
Gràcies, que vagi molt bé. Som la pluja i el foc, l'aigua i el sol, i encara més. I si aprofito que plou i no
sé què vols, encara més a prop. Som la pluja i el foc, l'aigua i el sol, encara més.